cague. A vosaltres no?
No, perquè quan ets actor saps que tot el que estàs veient és ficció. Sí, o sigui, estàs més pendent dels aspectes tècnics que de la trama, no? En una paraula, és difícil que et pugui fer por. Sí.
Clar, per això et tapes els ulls amb un coixí.
Doncs jo, mira que al final de l'escalera l'he vista a vegades, eh? Però cada cop que la veig...
A mi em passa el mateix amb el planeta de los simios.
Et fa por el planeta de los simios, López?
No, però l'he vist moltes vegades. I cada cop que la torno a veure, m'agrada més.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, a Tinc Por, un dels capítols més recordats de Plats Bruts. L'Emma demanava al David i al López si podia dormir amb ells perquè tenia por de la pel·lícula que acabaven de veure. Després la cosa acabava com acabava, amb tots tres dormint al sofà i la possibilitat d'un trio penjant a l'aire. Però el capítol posava el dit a la llaga d'un sentiment universal, que és la por. La por a les aranyes, a les pel·lícules de terror, a les altures, a la mort, a volar... Avui al Suplement, tres persones amb pors que s'han convertit en fòbies. Els petards, a conduir... i a sortir al carrer. Tres persones que, malgrat tot, avui són aquí per explicar-nos que de por en tenim por. En tenim tots. La Bet Joan Miquel, bon dia, bona hora, Bet.
Bon dia.
La Coral Sabater també ens acompanya. Coral, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
I el Quim Treserres, benvingut, Quim.
Bon dia.
I per posar també, il·luminar-nos amb cada experiència, el Jordi Ruiz, que és psicòleg clínic. Què tal,
bon dia.
Obrirem línies 93207474, 93207474, si voleu compartir també les vostres pors. Telèfon del directe del Suplement de Catalunya Ràdio, 93207474. De seguida vaig amb el cas de cadascú, però abans, Jordi, què és la por?
Doncs mira, la por és una emoció. És una emoció amb la qual cosa no té per què ser negativa. I és una por que diem que és adaptativa. Ens serveix precisament doncs, perquè davant de situacions que poden ser perilloses i poden posar en perill la nostra vida, doncs que puguem reaccionar de la millor manera possible.
A una cosa o altra tots tenim por.
Sí, tots tenim l'experiència de por. I no té per què ser dolenta.
Perquè és un mecanisme de defensa, bàsicament.
És un mecanisme d'alerta que ens fa doncs, que puguem donar la millor resposta en aquell moment.
Es pot controlar la por?
Evidentment, sí. Podem aprendre doncs, a controlar aquesta por. Hi ha pors que, com abans has dit, doncs, són irracionals, van més enllà de la lògica, i hem d'aprendre doncs, a poder gestionar-les per poder viure, bàsicament, perquè si no se'ns faria molt difícil.
El que passa és que suposo que és molt diferent aquesta diferència, no? De la por racional a la por irracional. Fes-me una descripció i amb exemples clars de què és una por racional i què és una por irracional.
Per exemple, una por racional, doncs les pors bàsiques que podríem entendre tots són les por a les alçades, por al foc, por als animals salvatges. Llavors, aquestes pors són totalment evolutives. Que un nen petit tingui por doncs, als animals, doncs entra dintre de l'esperable. I que la família, que els pares doncs, puguin fer una adaptació i puguin, doncs mira, doncs els gats, si fas d'aquesta manera, doncs te pots apropar als gossos, si ho fas d'aquesta manera i tal, doncs també te pots apropar. A les alçades has d'anar al tanto, perquè si veus que això és perillós, llavors totes aquestes pors són, doncs, ajuden a sobreviure. Una altra cosa és que se'ns vagi de les mans i bueno, doncs jo vegi un gos pel carrer i hagi de canviar de vorera perquè se'm dispara un mecanisme de por que va més enllà de la meva voluntat i que no em permet doncs, ser lliure de si vull continuar doncs, per aquest carrer, sapiguent doncs, que no hi ha un perill real. No?
Aquesta és irracional.
Aquesta seria, entraria dintre la categoria de fòbia quan tu ja no pots mantenir-te a la mateixa vorera, quan en aquest costat doncs, tens una persona que ve amb el seu gos lligat i vull dir tot dintre d'uns paràmetres de normalitat. Eh?
Com es treballa una por irracional per superar-la?
Bueno, doncs el primer cas és identificar-la, que la persona reconegui que té aquesta dificultat o aquest problema i que tingui doncs, la valentia d'aixecar la mà i demanar ajuda.
Amb un psicòleg?
Sí, amb un psicòleg.
La pandèmia ha agreujat situacions de fòbia?
La pandèmia, ara ens estem trobant doncs, que estan sortint molts de bolets, per dir-ho així, doncs, que estaven amagats o que estaven tancats a casa i ara doncs, comencen a sortir perquè, evidentment, la vida continua i s'estan agreujant moltes situacions.
Fòbies a què? A sortir de casa?
Doncs, per exemple, hi havia persones doncs, que tenien dificultat a l'hora de sortir, de relacionar-se, que potser hi havia un tema de fòbia social i que en un moment en què diuen tots tancats a casa, ostres, perfecte, perquè més o menys vaig funcionant i vaig fent la meva vida, i potser doncs, comencen a adaptar-me a la feina i treballo online. I en el moment en què diuen s'aixequen les restriccions i pots tornar amb la teva vida normal, comencem a tenir dificultats, perquè ja no me veig en cor. Allò que feia abans, després d'estar 2 mesos fent-ho d'una altra manera, doncs ara començo a tenir dificultats perquè m'he adaptat a estar tancat a casa. I hi ha molts casos que doncs, que s'han agreujat aquest tipus de situacions.
Entenc que el primer pas per superar-ho és acceptar-ho, no? O reconèixer-ho.
Primer de tot ho has de reconèixer. El primer pas és el darse cuenta. Un cop que te n'adones, doncs a partir d'aquí, doncs la gent el que fa... Tenim internet i comencen doncs, a buscar informació a les xarxes, i la xarxa és un ganivet de doble tall. Pot ser doncs, que sí que t'obri portes a... Ostres, tinc un problema, haig de buscar ajuda, o pot ser que comencis a trobar diagnòstics i trobar de tot, i trobar falsos terapeutes i falses històries que te poden complicar molt.
Hi ha pors que siguin més normals o més comunes que d'altres?
Sí, aquestes que t'he comentat abans, la por a les alçades, el foc, els animals salvatges, entren dintre de les normals, i després hi ha una fòbia doncs, que potser hi ha molta gent que té fòbia a les agulles. A qui li agrada que li treguin sang o que el punxin una vacuna? Llavors, doncs, bueno... Doncs,
però aquesta és racional, no? O no ben bé?
Anem a veure.
Fins aquí, és a dir, si només et fa por però et deixes punxar...
Correcte. Si només et fa por i et deixes punxar, doncs entra dintre de l'esperable. Com digui, a ningú li agrada doncs, que l'agredeixin de cap manera, però bueno, doncs, el concepte de catarsis, de dir... haig d'acceptar un petit malestar, un petit dany a canvi d'un avantatge o doncs, tota una sèrie d'aspectes positius a darrere, doncs estem disposats doncs, això, doncs, a una analítica o una vacuna, i la fòbia a les agulles és un dels clàssics, sí.
Mm-hmm. Va, anem cas per cas. El Quim Tresserres.
La nit de Sant Joan és una frontissa a la porta de l'any tan grinyoladissa.
Hola, equip, què tal? Quants anys tens tu?
Jo ara en tinc 20.
20 anys. Com va anar la revetlla?
Bueno, va anar tancat a casa, amb els cascos, amb els taps, amb un ansiolític i intentar dormir el millor possible.
Tu tens por als petards?
Sí.
Els petards o els sorolls inesperats?
Els sorolls inesperats. El que passa és que amb els petards es nota bastant més. És a dir, perquè... en aquest cas és tota una nit, però globus que peten, gossos que aborden, qualsevol soroll d'aquest tipus, sempre m'ha fet molt...
Quan te'n vas adonar que tenies aquest problema?
No recordo adonar-me'n, és una cosa que us recordo des que soc petit, de petit em feien por quan petaven un globo, no m'agradava anar... M'agradava anar a festes d'aniversari, però em feia cosa, sabia que hi hauria globus, que estaria incòmode, mai he sortit cap revetlla, i sobretot recordo... La meva família és valenciana, llavors jo recordo anar a València amb 5 anys on es falles i va ser absolutament traumàtic, ho vaig passar fatal.
Amb 5 anys, eh?
Sí, 5, 6 anys, ho recordo fatal. Uh-huh. I no sé, no puc dir va començar aquí. És una cosa que porto arrastrant tota la vida, no sé.
Home, i a més si sobre la teva família és valenciana, no?
Sí.
Que tot això dels petards i les falles es porta. Quan vas demanar ajuda?
Els meus pares se'm van adonar quan jo era petit. I va ser qüestió d'anar fent i res, i va haver un moment que per coses de la vida doncs vaig anar al psicòleg i també ho vam comentar i això vam fer diagnòstic, però a part d'això no hem fet massa més. Al final ha sigut treball personal una mica.
Hi ha tractament?
El que m'han recomanat sempre és l'exposició progressiva, la racionalització, és a dir, jo sé que un petard no em farà mal, sé que si peta un globus no em farà mal, és el que tinc molt clar, però la resposta no la puc evitar. Llavors, sempre hem intentat, fins i tot a casa, quan he patit em feien agafar un globus, em feien, algun cop havíem arribat a fer-me de mi petar per veure que no passava res i petava un globus, exercicis d'aquests, i suposo que amb el temps pues, sí que ha anat millorant una mica i en diferents... Ara tenim un gos, jo amb els
gossos... I els gossos et costaven, no?
Els gossos em costaven.
Perquè borden.
Exacte, no pel fet que sigui un gos que em fes por que m'ataqués, però pel fet que poden bordar. Ara que tenim una gossa, l'exposició progressiva, que al final és una gossa i borda, m'ha ajudat a treballar-ho. El tema dels petards és una mica més complicat, però bueno. Mm-hmm.
Entens la gent que defensa els petards?
Entenc que la cultura del foc, és a dir, jo entenc que a la gent li agraden els petards i entenc que és una tradició i jo crec que s'ha de poder celebrar. El problema és que es fa a tot arreu, no hi ha cap manera d'escapar, jo no puc no participar, encara que no vulgui, i al final és una mica això, no? I dura més d'una... no és un dia, és una setmana, potser, que la gent no para de tirar petards. És una setmana d'anar amb els cascos a tot volum, d'anar agobiat pel carrer...
Com reacciones quan sents un soroll inesperat? És a dir, la teva reacció física, quina és?
La primera reacció és la típica, és un ensurt com el pot tenir tothom, és a dir, si tu estàs despistat i et tiren un petard al costat, és normal que t'espantis. Però a partir d'allà és un... com una espècie de bucle mental de tirar en un altre, què faig, on vaig, començo a posar-me molt nerviós, començo a notar palpitacions, sé que estic com en un estat d'alerta constant que em fa estar com molt agobiat i sobretot tampoc pots anar enlloc. És aquesta sensació de no poder anar enlloc perquè tot arreu hi ha... O he de canviar-me de cera o de carrer... O...
Penso en el Pirum musical de la Mercè, no?, per exemple, que és més enllà de la Revetlla, això.
Clar, jo això no...
Estàs lluny?
Sí. Jo visc a Canet, ja.
Estàs estudiant tercer grau de Medicina.
Sí.
Estudiar Medicina t'ajuda a superar una fòbia com aquesta?
Clar, no sabria dir. És a dir, crec que pots veure les coses de manera molt més objectiva, crec que és més fàcil entendre què passa, entendre que és una resposta maladaptativa, és a dir, no és normal, però per altra banda, el tractament jo crec que és una mica el mateix. És a dir, per molt que jo ho entengui millor, no crec que m'ajudi a afrontar-la. De plan, sé que és irracional, però per altra banda no puc evitar aquesta resposta.
Des de la psicologia clínica, Jordi, com tractem un cas com aquest?
Doncs una mica el que està dient. Hem de treballar exposició en prevenció de respostes. Llavors, evidentment, la primera reacció, la part de hipersensibilitat, doncs hi és, però després aquesta segona part que abans ha comentat, de que el seu cap comença doncs, a barrinar, ostres, potser n'hi ha més, ostres, això anirà tal, vull dir que cada cop preveu doncs, que la cosa es complicarà, doncs aquest tipus de pensaments, doncs sí que podem fer alguna cosa. I el que està clar és que si ell associa el fet d'evitar me sento més bé, doncs això es cronificarà. Llavors, si jo sé que per aquest carrer no puc passar perquè, ostres, ho passaré molt malament i començo a evitar, llavors és que comença a haver-hi doncs, un problema. Un problema en el sentit de que te comença a condicionar la vida. Ja no és només una cosa que jo sento de tant en tant i que pot ser totalment passatgera. Comences doncs, a tenir una sèrie de conseqüències.
Et continues tractant psicològicament, Quim?
No, ara ja no. És que...
Però no has aconseguit superar del tot la fòbia encara?
No, per temes de la vida doncs vaig deixar i realment crec que és això, vaig fent una mica de treball personal, cada cop crec que amb altres estímuls ho passo menys malament, amb els petards al final també crec que amb el temps estic aprenent a lidiar una mica més amb el tema, però és difícil exposar-te a una cosa que saps amb la que ho passaràs malament, has de tenir molta força voluntat, moltes ganes i molt d'aguant una mica. They call me baby driver.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Avui, tres persones amb pors que s'han convertit en fòbies. Hem arrencat amb la història del Quim, els petards. Continuarem parlant ara amb la Bet Joan Miquel. Bet, què tal, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Com has vingut avui a la ràdio, Bet?
Amb cotxe.
Amb cotxe. Això per tu ja és una fita, no?
Molt. Avui és un extra, però he vingut molt, molt ben acompanyada i això és el que m'ajuda, estar acompanyat.
Des d'on has vingut?
Des de Medinyà.
Des de Medinyà.
Sí.
A tu durant una pila d'anys, i encara de fet, et fa por conduir, no?
Sí.
Conduir tu o anar dins d'un cotxe?
No, conduir jo. Jo si vaig dins d'un cotxe no tinc cap problema. Llavors, si em sento acompanyada, em costa menys, i sola és una cosa que amb un trajecte curt ho faré i no hi haurà cap problema, però si m'he de moure més enllà del que jo considero la meva bombolla, la cosa ja es fa molt difícil.
Quan te'n vas adonar que tenies aquest problema?
Bueno, quan vaig començar a conduir, doncs fantàsticament bé, allò que tens 18 anys i dius, ole, sóc lliure. Però va arribar un moment que jo m'adonava que, per exemple, doncs, si feia autopista em sentia malament, si anava a un lloc no desconegut per mi, que no és habitual anar-hi, em sentia malament i vaig començar a evitar, cosa que no has de fer.
I evitar agafar el cotxe.
Evitar passar per aquells llocs que jo sentia que em trobava malament. Llavors, bueno, mica en mica vaig deixar d'anar a aquests llocs i només feia el que era el més habitual, anar fins a la feina, anar fins a Girona. I és clar, això em va condicionar molt. Em vaig sentir en una presó i aquí havíem de posar fil a l'agulla. I així va ser com vaig començar a tractar-me psicològicament amb en Jordi.
Sobretot, aquesta por creixia quan passaves per túnels i per ponts, no?
Sí, és així. O llocs que jo veig que és difícil d'escapar. Per exemple, una autopista. jo no em puc parar al voral com aquell que es para en una carretera comarcal. Llavors, això encara em provoca més angoixa, perquè jo tinc la necessitat, jo veig un perill, i clar, jo tinc la necessitat de parar-me un moment, que llavors hi tornaré, però parar-me, per poder agafar aire, respirar i dir, no passa res, tira endavant.
Et falta l'aire. La teva reacció física és que et falta l'aire.
Nerviosisme, mareig i necessitat de respirar, sí.
Tens alguna explicació racional a això que et passa?
No, cap.
Ni has tingut una mala experiència dins d'un cotxe?
No. Vaig ser jo sola que vaig començar a veure doncs, que aquell pensament que jo tenia em provocava malestar i quina era la manera per solucionar-lo, no passant-hi. I això em va provocar més malestar i estar empresonada segons per què, no? Segons on vull anar.
Quan vas demanar ajuda?
Doncs no vaig tardar massa. No vaig tardar massa perquè vaig veure que realment que era un problema per mi. Potser, no sé, al cap de 2 o 3 mesos.
La teva parella t'ha ajudat amb això?
Molt.
Què heu fet?
Doncs aquí el que es tracta és molta força de voluntat i dia a dia, costi el que costi, afrontar-t'hi, posant-te tasques. Per exemple, avui arribaré fins aquí, demà arribaré una mica més allà, i aquesta, la meva parella, en aquest cas, doncs és la persona que jo sé que en qualsevol moment amb el telèfon el puc trucar i dir-li, escolta, que ara em sento agobiada. Ell començarà a parlar, jo parlaré, i fins amb aquesta distracció jo podré arribar al lloc on tenia previst arribar.
Per venir avui fins a Catalunya Ràdio des de Medinyà, que és a prop de Girona, suposo que t'has hagut de mentalitzar, no?
M'he hagut de mentalitzar...
Quants dies feia que hi pensaves, amb això?
Home, ja fa dies, des del moment que en Jordi em va trucar i em va dir, Bet, tenim una tasca gran. I bueno, però vaig intentar aparcar-ho i jo sabia que venia molt ben acompanyada, evidentment, no? Ja et dic, jo quan em sento acompanyada no tinc tant el problema. Puc anar bastant allà on vull, però sempre acompanyada. El problema és quan estic sola.
Coneixes més gent que li passi el mateix que tu?
Sí.
Sí?
Sí.
T'ajuda això? A saber que
sí,
no estàs sola?
Sí, i tant, perquè si no et sents molt rara... Clar, al principi jo pensava... a veure, què punyetes et passa, no? I clar, saber que altra gent pateix el mateix t'ajuda. Allò de consuelo mucho es consuelo de tontos, doncs ve a ser una mica això.
Jordi Ruth, com vas conèixer la Bet?
Doncs a veure, la vaig conèixer perquè la primera vegada doncs, venia amb un altre tipus doncs, de limitacions i pors i així, inseguretats, però a poc a poc aquestes doncs, es van poder anar ventilant i es van poder anar treballant, i la que li ha costat més o la que encara doncs, està mantenint amb un tant per cent petit, també s'ha de dir, vull dir que ella en el seu dia a dia la majoria de trajectes doncs, fa vida normal, però hi ha determinats trajectes o determinades sortides doncs, que les té doncs, com molt estigmatitzades, i només pensar que les ha de fer doncs, ja li desencadena doncs, un mecanisme d'ansietat, i llavors directament no les pot fer. Quan ho intenta...
És gaire habitual un cas com el de la Bet?
Malauradament, sí. Vull dir, no és el més habitual, vull dir, es pot que es cronifiqui durant tant de temps, però sí que és força habitual que hi hagi doncs, inseguretats i que hi hagin fòbies a l'hora de conduir, i que en el moment en què deixes de fer doncs, aquests trajectes, automàticament comencen a convertir-se en fòbies.
Com es tracta?
Doncs hem d'entendre com funciona el mecanisme de la fòbia, com funciona el mecanisme de l'ansietat, i tenir claríssim que si evites, el que fas és que mantens aquesta por i aquest espai doncs, com cronificat. L'única manera que tenim de perdre la por doncs, a qualsevol objecte, a qualsevol situació, és que de manera progressiva doncs, te puguis anar apropant i que vagis experimentant doncs, que cada cop aquesta experiència de por, aquesta experiència d'ansietat, cada cop és menys.
Anem a la història de la Coral, també. Coral Sabater, què tal? Com estàs?
Bones.
Tu tens por a la por.
Sí, correcte. Té el nom d'agorafòbia.
Agorafòbia, que a vegades ens pensem equivocadament que és quedar-se tancat a casa, i va molt més enllà d'això, no?
Sí. La idea és que jo vaig tenir un primer atac d'ansietat I llavors a partir d'aquí se'm va desenvolupar el trastorn. Jo el que volia era que l'atac d'ansietat no tornés a aparèixer. Llavors al intentar-ho evitar és quan encara em venia amb més força. Llavors el problema que jo vaig tenir és que vaig començar a fer conductes d'evitació, igual que la Beti i en Quim, fins que va arribar un moment que no podia sortir sola de casa, sempre havia de sortir acompanyada.
Quants anys fa d'això?
Del primer atac d'ansietat fort va ser el 2008, i aquesta situació en què jo doncs, no podia treballar, no podia estudiar, tenia la vida molt limitada, va ser el 2010.
I aleshores devies ser jove, tenies... Bueno, encara ho ets d'això, però devies tenir 20... devies estar estudiant encara, pràcticament.
Sí, de fet, o sigui, va ser just després d'acabar la universitat. Clar, llavors jo em vaig trobar en una situació, perquè m'entengueu com jo com em sentia, doncs clar, jo tenia companys d'universitat que s'anaven a fer Erasmus, s'anaven a, jo què sé, o fer doctorats o coses a fora a l'estranger, viure a l'estranger, i jo no podia sortir ni anar a comprar el súper, que jo tenia 3 minuts de casa meva. Clar, jo era molt jove, llavors, evidentment, la vida em va quedar molt, molt limitada.
Com et senties?
Molt malament. Al principi, culpable. O sigui, abans de saber que hi havia altres persones que també estaven en la mateixa situació que jo em sentia molt culpable. Però en el moment en què, bueno, jo vaig tenir la sort que vaig trobar l'Associació Gironina d'Agorafòbics, i en aquí, quan vaig veure que hi havia altres persones que els hi passava exactament el mateix i que tenien els mateixos problemes i les mateixes limitacions, clar, jo aquí em vaig sentir molt, molt recolzada. És el fet de que per primera vegada no em vaig sentir jutjada.
Clar, perquè suposo que el teu entorn, inclús la teva família més propera, els hi devia costar entendre-ho, no? Que d'un dia per l'altre canviessis.
Sí, sí, clar, aquí... La situació és que, bueno, clar, el 2010, clar, potser ara parlem més de salut mental, però aquella època la veritat és que no se'n parlava, i sí que va ser una cosa que jo vaig viure una mica d'amagat, de m'està passant això, però jo crec que mica en mica, a la que jo vaig anar agafant confiança, i sobretot en les persones més properes, doncs, bueno, els hi vaig explicar, mira, me passa això, llavors... vol dir que potser quedem per fer un cafè que estigui prop de casa meva i jo no sé si ho podré fer-ho. Saps què t'ho vull dir? Quan vaig estar més greu, em trobava amb aquesta dificultat. Per donar-vos una idea, per exemple, jo les primeres tasques que em va ajudar a fer en Jordi va ser que jo havia d'anar al supermercat, que tenia aquests 3 minuts de casa meva, i la primera tasca que jo vaig fer d'exposició va ser entrar al súper, tocar la paret del fons del supermercat i marxar cap a casa. Vull dir, això...
Sense comprar res.
Sense comprar res. Llavors, això, ja, o sigui, fer aquell primer pas em va costar moltíssim, però, és clar, fer el primer pas em va permetre després anar dificultant aquestes tasques d'exposició fins que va arribar un dia que me'n recordo que en Jordi em va dir pues, ja ho has superat, perquè en Jordi el que me feia era que jo havia d'anar doncs, a agafar una cosa i després m'havia de posar a prop de la caixa i esperar que hi hagués 2-3 persones fent cua. Perquè per mi el problema era estar allà fent la cua, perquè llavors era quan me podia venir l'atac d'ansietat. Llavors, bueno, jo m'estava allà esperant i quan hi havia les 3 persones doncs m'hi posava. I me'n recordo un dia una caixera em diu «Pots passar per l'altra caixa?» I jo dic, no, dic...
L'exercici continua
fent cua. He de fer la cua, saps? I clar, aquella noia no em va entendre.
No
entenia
res.
T'estic dient que pots... O sigui, no? En Jordi, la reflexió que em va fer va ser, home, tenies la sortida, podies haver-te estalviat la cua i no te la vas estalviar. Per tant, això vol dir que aquí
anem
ja
bé.
Comences... Exacte, que comences a anar bé. Sí.
Avui has vingut fins aquí, com et trobes ara?
La veritat és que estava una mica nerviosa perquè, bueno, venir a Barcelona és una tasca en si mateixa, però bueno, també estic molt ben acompanyada, o sigui que ho puc sostenir-ho.
I ara, o sigui, clínicament, estàs bé per això?
Clar, del 2010, que estava molt, molt atrapada, doncs ara... Bueno, duc una vida força normal, en el sentit de que estic vivint sola, estic treballant, em puc desplaçar, per exemple, amb cotxe, doncs podria fer fins a una hora de cotxe, no tindria problema. I el que he estat treballant més els últims temps és, per una banda, el fet de venir sola a Barcelona, i per l'altra, encara tinc la fòbia a volar.
Volar.
Sí.
L'assignatura que et queda pendent.
Sí, tot i que, bueno, ja vaig fent tasques d'exposició, però és el que em costa
més. Què vol dir una tasca? Anar a l'aeroport, per exemple?
No, vol dir agafar un avió.
Ah, directament.
Llavors, clar, jo quan vaig trobar l'Associació Gironina d'Agorafòbics, doncs me'n recordaré tota la vida, el primer viatge que vam fer, vam agafar un avió i ens vam anar fins a Madrid. Doncs clar, jo portava com 2-3 setmanes amb ansietat anticipatòria, tenia l'ansietat pels límits, bueno, molt, molt forta, i ho vaig aconseguir fer-ho, però és clar, és el que deien els meus companys, de que requereix molta força de voluntat, requereix una fortalesa de dir, sé que ho passaré malament, sé que vaig a patir, però tot i així ho faig. Llavors, la idea és, jo crec, de marcar-se tasques d'exposició, primer, que siguin viables, és a dir, no, si a mi em fa por volar, no agafaré un avió i m'aniré a Nova Zelanda, perquè no ho aguantaré. Però si me proposo de dir, ostres, un vol d'una hora i estic acompanyada de persones, perquè és el que fem...
I aquella pel·li de la Meg Ryan que la posen dins d'un simulador de per volar, també hi ha cursos segurament per perdre la por volar, que és una fòbia bastant habitual, no, Jordi?
És de les més freqüents, sí, estem parlant d'un tant per cent molt important.
I també té un punt de racionalitat, entenc, no? O no?
Amb la diferència que els pacients d'agorafòbia no tenen por a que caigui l'avió.
Ah.
Tenen por a passar-ho malament a dins de l'avió i que ells, en el moment en què ho estan patint, que no puguin marxar quan vulguin. I, evidentment, obrir la porta de l'avió i marxar a depèn de quina alçada...
Clar, aquí hi ha dues pors diferents. Una és que caigui, no?, que hi hagi un accident...
Correcte.
Que mires les estadístiques i és molt improbable... però l'altre és de, com el cas que li passa a la Coral, suposo, que és de voler marxar i no poder.
Correcte. Mm-hmm. O sigui, aquí estem parlant de por a la por. Llavors, tenen por de que en aquella situació els hi pugui venir un atac d'ansietat i que no puguin marxar o que no puguin rebre ajuda en cas que ho necessitin. Aquesta seria una mica la definició.
Tinc moltes trucades, el 9-3-2-0-7-4-7-4, i em queden només 3 minuts. Vull saludar l'Anna. Anna de la Garriga, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina fòbia tens tu?
Mira, el meu cas unifica les dues anteriors, els dos anteriors testimonis. Tot a mi em va començar amb un accident de cotxe fa 24 anys. 7 mesos després vaig tenir el meu primer gran atac d'ansietat i, bueno, he fet teràpia 4 vegades, segueixo sense conduir. Ara, en aquest moment, és un èxit perquè sóc capaç d'anar de la Garriga a Granollers per carretera, però no he pogut tornar a entrar mai més en una autovia ni en una autopista, només en les èpoques que feia teràpia, durant un parell de mesos, fins que jo escoltava un altre accident que algú havia tingut i llavors ja m'imaginava altra vegada que a mi em passaria això. El problema és que arrel d'això se'm va acabar diagnosticant una agorafòbia perquè tinc por a la por, tinc por a anar lligada, por als espais tancats, fins al límit, per exemple, que jo no puc ni pujar a un trenet del Tibidabo on et facin posar un petit cinturó, o sigui, ja no et parlo de grans atraccions, només pel tema del cinturó. O sigui, no em puc sentir lligada. Mm-hmm. Vale? I la fòbia més em va traspassar en altres situacions. O sigui, va arribar un punt que jo, per exemple, no em podia quedar sola amb les meves filles petites a casa perquè m'imaginava que els hi passaria alguna cosa, que a mi em vindria un atac d'ansietat i no les podria atendre. Vull dir, ha sigut un... Bueno, 24 anys així. I ara estic molt bé, però estic en tractament de per vida.
Doncs ho celebrem. Gràcies, Anna, des de la Garriga per compartir la teva història. Avui hem compartit històries de pors i de fòbies, camí de superar-se amb el Quim Tresserres, la Coral Sabater, la Bet Joan Miquel i el psicòleg clínic Jordi Ruiz. M'ha sorprès perquè veig que és un tema que dona de si. Tenim moltes trucades a l'espera que no podran entrar. Veurem si dediquem un segon capítol. Gràcies a tots quatre per la valentia avui d'acompanyar-nos aquí al suplement i explicar la vostra història, de bo.
Gràcies. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Arribem a les notícies de les 11 i de seguida continuem el suplement amb la Marina Porres. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.